exclosos. El 2012, la idea original de la Supercopa de Catalunya és aconseguir una fórmula atractiva que enfronti els dos millors equips catalans de primera divisió.
D'aquí a uns minuts es presenta la primera edició de la Supercopa de Catalunya.
Es presenta amb tota la solemnitat i amb el consens de Barça i Espanyol.
Creiem que aquesta fórmula que la Federació Catalana ha fet és òptima, és perfecta. Nosaltres intentarem estar amb el millor equip possible.
Quatre dies abans de celebrar-se a Montjuïc, se suspèn després que el Barça anunciï que hi enviarà el filial.
És una falta de respecte per al futbol català i és una falta de respecte per l'Espanyol.
Mira que són maques, les acreditacions. Això no serveix per res. Igual que les entrades. Res, si us han tocat, em sap greu, però són paper mullat.
El no tirar endavant la Supercopa s'acaba tornant al format original de la Copa Catalunya, a Lleida, el 29 de maig del 2013, amb la Lliga ja tancada. I el Barça se l'adjudica als penals després d'empatar el partit. A l'11 inicial només hi participen 3 jugadors del primer equip.
Què s'ha de fer, senyor Subies, de cara als propers anys?
Intentarem... De moment mantindre-ho i buscarem sempre el millor pel futbol català i pel nom de la Copa Catalunya.
El 21 de maig del 2014 juga la Copa Catalunya entre Barça i Espanyol amb els filials. Els blaugrana van a Montilivi amb 16 jugadors del B i 2 juvenils. I l'Espanyol, com a resposta, també s'hi presenta amb jugadors del filial.
L'Espanyol ens hauria agradat molt que la federació doncs hagués dit el que pensava i l'Espanyol hagués estat aquí amb el primer equip. Hi ha un equip que decideix, que pren una decisió i que la Federació Catalana, que és l'organitzadora, no digui res.
El 14 d'octubre del 2014 es torna a presentar la Supercopa de Catalunya pensant que ara sí, tot anirà bé. Es disputa el 29 d'octubre i el Barça s'imposa a l'Espanyol als penals després d'empatar 1. El Barça juga amb 6 futbolistes del primer equip a l'11 inicial.
Gol del Barça, gol de Rakitic. Això s'acaba aquí, el Barça campió de la Supercopa de Catalunya.
La temporada passada, per problemes de calendari d'uns i d'altres, no hi ha acord i acaba per no jugar-se. La d'enguany, que havia de disputar-se en principi el 31 d'agost, finalment se celebrarà demà amb malestar de la federació per la convocatòria de Luis Enrique, i això que Bartomeu havia dit que...
Realment és un títol que volem i que ja forma part ja dels títols més importants que el club intenta guanyar cada any.
Doncs aquest és el reportatge de la Marta Ramon. Té un punt d'esperpèntic, tot el que s'ha arribat a fer amb aquesta Copa Catalunya, Supercopa de Catalunya. Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara escoltàvem el teu reportatge i has fet servir una paraula que crec que és molt adient, bunyol.
Sí, perquè n'hi ha uns quants, la història recent d'aquest torneig i d'aquesta fórmula que no ha acabat de trobar la Federació Catalana.
Ha costat fins i tot recopilar-ho tot, perquè és sí. No, dic de veritat, és difícil saber en quina edició es va fer què, quan es va tornar la Copa, la Supercopa, és un autèntic enrenou.
Sí que és un enrenou i la veritat és que fins i tot, si m'ho permeteu, m'ho he passat bé indagant, intentant reconstruir la història perquè hi havia moments de tota mena que m'ha agradat recuperar.
Té mèrit, Marta. En principi, bé, demà es jugarà aquesta final de la Supercopa de Catalunya, aquest derbi entre el Barça i l'Espanyol, a 9:45, i avui Luis Enrique, Marta, ha donat la convocatòria per aquest partit.
Sí, el Barça, el Luis Enrique, ha convocat 6 jugadors del primer equip per disputar demà la Supercopa de Catalunya. La gran novetat de la llista és Arda Turan, que ja ha rebut l'alta mèdica, i els altres 5 del primer equip són Paco Alcácer, Denis Suárez, André Gómez, Mathieu i Massip. No hi apareix Aleix Vidal a la llista perquè, segons ha informat el club, té unes molèsties a l'adductor de la cuixa dreta, conseqüència de l'entrenament d'avui. Vidal, recordem-ho, no juga amb el Barça des de la derrota de l'Alavés al Camp Nou el passat 10 de setembre. Dissabte va entrar a la llista de València després de ser descartat fins a 8 vegades. Luis Enrique ha confeccionat la convocatòria per disputar demà la Supercopa de Catalunya a partir dels jugadors que poden disputar la Champions, és a dir, els que estan inscrits i els que per normativa poden jugar-la per ser menors de 23 anys i portar 2 anys al club. Per tant, completen la llista de 18, 12 futbolistes més: José Suárez, Palencia, Mújica, Nili, Marlon, Moy, Martínez, Sarsanedas, Alanyà, Alfaro, Gumbau i Carbonell. I això també convé destacar-ho, Sape, hem de destacar que el tècnic asturià ha donat festa, de fet ja n'han fet avui, fins dijous, a 10 jugadors. Messi, Suárez, Neymar, Rakitic, Busquets, Digne, Umtiti, Mascherano, Sergi Roberto i Marc-André Ter Stegen. Els lesionats Siles, Senna, Alba, Piqué i Iniesta, lògicament, per la seva banda, continuen i continuaran treballant per recuperar-se de les seves lesions.
Avui Luis Enrique, Marta, tot i ser prèvia d'aquest partit, no ha parlat en roda de premsa.
No, no hi ha hagut roda de premsa, fins i tot hem insistit al Departament de Comunicació del Club, en fi, que demà Luis Enrique serà qui dirigirà l'equip a la Supercopa de Catalunya, i ens han dit que sí, que malgrat la tònica poc habitual de no veure-la ella en roda de premsa a la prèvia, de veure la tònica general d'aquesta convocatòria, demà serà ell qui dirigirà l'equip a la Supercopa de Catalunya, i que per tant doncs no és la litúrgia habitual, però que sí, que Luis Enrique després haurà demà a la banqueta, tot i que avui no hagi parlat i que, en fi, que s'hagi sortit una mica de la disciplina o de la rutina habitual en prèvia de partit.
A la gala tampoc en parlarà ningú d'aquesta Supercopa de Catalunya, fins demà al migdia, que el dinar de directives, Josep Vives sí que té previst parlar i dir-hi la seva sobre aquesta situació que s'ha creat de nou amb aquest partit. Gràcies, Marta, bona nit, a descansar.
Bona nit, que vagi bé.
La Marta Ramon seguint sempre la informació del Barça. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Espanyol, en canvi, convoca els jugadors més importants, i avui hem pogut escoltar a Quique i algun altre protagonista.
Doncs sí, Quique ha fet una convocatòria pràcticament amb tot de jugadors del primer equip. No hi seran Piat i Hernán Pérez, que els hi dona descans, ni Òscar Duarte i Álvaro Vázquez, que estan tots dos lesionats. La principal novetat és el migcampista Òscar Melendo, que és un jugador del filial. També van jugadors del filial, Marroca i Aron, però aquests dos estan una mica entre cavall dels dos equips, tenen fitxa del filial, però són habituals en les convocatòries del primer equip. Tot i aquesta convocatòria, amb gairebé ple de jugadors del primer equip, el tècnic blanquiblau sí que s'ha mostrat en roda de premsa una mica crítica amb la competició.
Evidentemente no estoy enamorado del formato, no estoy enamorado de la competición desde el momento que los equipos juegan con los suplentes o con los filiales. No estoy enamorado. Pero si no estoy enamorado yo, imagino que tampoco estarán enamorados los aficionados ni ustedes mismos de lo que supone esta Copa de Cataluña.
També ha criticat aquesta competició, sobretot ho ha fet directament focant cap al Barça, ha sigut l'expresident Joan Collet, ho ha fet aquest matí en declaracions al Món RAC1.
Intentem fer país, de quina manera? El Barça sempre ha menyspreat aquesta competició. Sempre. Tant quan el format ha sigut de jugar semifinals contra l'Europa i contra el Sant Andreu o contra el Sabadell, o quan ha sigut una final directa, sempre han anat tots els suplents.
Doncs així han preparat el partit, tant Barça com Espanyol. No sé, aquí a la taula, què us ha semblat la manera... Bé, l'Espanyol, amb quina convocatòria es presenta el partit i amb aquesta roda de premsa, el fet que no parlés Luis Enrique i que la convocatòria sigui la que és del Barça.
Jo només em faig tres preguntes. Demà jugarà el Barça? 11 jugadors amb la samarreta i nascut del Barça? Representaran el Barça? Sí. Intentarà guanyar el Barça la final contra l'Espanyol? Sí, indubtablement. L'alineació la farà Luis Enrique? Sí, que a més anirà al camp, a diferència del que ara sentíem, no?, que va fer el 2008 el Pep Guardiola a Sant Carles de la Ràpita, que no hi van anar i va enviar l'entrenador del filial precisament. Per tant, jo entenc que Luis Enrique té 26 partits des de setembre fins a l'aturada de Nadal i Reis, i que d'aquests 26 n'hi ha dos que li fan molta nosa, que són el viatge a Qatar del 13 de desembre, el dia de Santa Llúcia, i el de demà de la Supercopa de Catalunya. I per tant ell fa la convocatòria que li sembla millor. Collet, ja hem sentit també en aquest reportatge de la Marta Ramon l'històric de queixes, i ara també s'hi afegeix el Quique Sánchez Flores. Bé, potser el que han de fer és intentar guanyar el partit també i mirar de golejar aquest Barça tan feble i tan dolent que jugarà demà a Tarragona. I pel que fa a la federació, no entenc una federació catalana de futbol, ni catalana ni d'enlloc, que quan no li agradi la convocatòria d'un equip vulgui suspendre la competició, com va fer una vegada i com s'han plantejat avui per fer-ho demà, i finalment no faran. Però això què és? Vostès marquin el dia del partit, l'hora, l'estadi, l'àrbitre, però les convocatòries les ha de fer l'entrenador del Barça i la de l'Espanyol.
Però no es contradiu quan el Barça diu que anirà amb el millor equip possible?
Possible. Amb el millor equip possible és el que defineix l'entrenador. Ningú no el pot dir l'entrenador, ha de jugar
Bartra
tants partits que, perquè si no ho vendrem més barat.
Que el Barça es compromet a una cosa que després Luis Enrique no està disposat a fer.
No, és el millor equip possible.
Sí, però és veritat que el Barça...
Però ells parlen el dia que presenten de portar amb titulars, de jugar...
No, és que el Barça i l'Espanyol es comprometen a portar almenys 6 jugadors del primer equip i el Barça...
En porta 6.
I el Barça no en porta 5, no?
6.
Sí, són sis.
Bueno, doncs en tot cas se segueix argumentant que el Barça no compleix el seu...
Perquè no són sis, són nou. O sigui, el que pacten són portar nou jugadors del primer equip, els dos jugadors al Barça li manquen crec que tres, no?, per acabar de complir el...
Els que ha convocat són sis i si no vaig errat...
Per una competició que ens hem de dir quants jugadors del primer equip i del filial hem de portar, però això què és?
És el Barça,
però tu has dit, has anat al teu vistiplau, això.
O sigui, això és pacte. A més, diguéssim, tu pots dir, escolta, no, jo és que no pacto això, no vull...
No pots pactar, tens un entrenador, que és igual...
No, però s'ha pactat, Xavi.
Però és igual, home, l'entrenador fa la convocatòria que vol, collons, que no coneixem més Enrique.
Llavors no ve pactat.
Li deien que jugui Bartra, que si no l'any que ve marxarà més barat, i no ho va posar.
Això és segur, però això és pacte. Es diu, Barça, Espanyol, escolta, quants jugadors fem nou? Nou, però es posen nou jugadors. Com mínim, jugadors del primer equip, per afrontar la Supercopa. Aquest és el pacte que es fa. A veure, és molt més difícil, normalment, pel Barça que per l'Espanyol. També és lògic, perquè les competicions a les que juga el Barça, a l'Espanyol no les juga, no? A menys que sí que les juga, doncs és difícil pels dos, però no, jo no crec que hi hagi una qüestió de menyspreu. Jo entenc que el que sí que hi ha és una competició molt difícil per un calendari impossible, amb un calendari pràcticament impossible, però entenc que hi hagi la vocació de la Federació Catalana de fer un dia del futbol català, també un dia pel futbol català, a veure, un dia a l'any tampoc no passa res, què hi ha hagut? Hi ha hagut vocació de sentar-se amb els clubs i pactar, i escolta, a veure, com ho fem i quan ho fem. Per això hi ha hagut tantes, no?, tantes variacions, perquè una vegada, bueno, escolta, no, pues vinga, anem a veure com ho podem fer perquè hi hagi un dia del futbol català, pues un homenatge al futbol català. D'acord, no ha estat possible. Jo entenc perfectament, diguéssim, a Luis Enrique, i entenc també a Quique Sánchez Flores, en el sentit de que diu, escolta, jo tampoc no estic enamorat d'aquesta competició, també ho entenc, o sigui, entenc a les dues. Per què? Però és una qüestió d'un calendari excessiu, un calendari en el que no cap ni que puguin fer ni que pugui haver un dia d'homenatge al futbol català.
El que costa d'entendre és perquè el Barça s'hi compromet sabent tot això. Com aquest, és Luis Enrique, què li passarà, i que el calendari és el que aquest, és, i l'entrenador fa el que ha de fer, que és no cremar els seus jugadors.
Que té 5 lesionats.
Si la situació de Luis Enrique jo crec que és totalment comprensible. El problema és que el club es comprometi a una cosa sabent que cada any hem tingut aquest mateix problema.
I sabent el club que no es pot comprometre a una cosa que no és de la seva competència. Perquè, òbviament, l'entrenador acabarà prenent la decisió que més li convingui. I, per tant, el pacte ja està viciat, però no ara, si és que ho sentíem a l'àudio
des del 2008
sé, perquè no tenim àudios abans, però això deu venir del 1990 no sé què, o sigui, això està viciat de sèrie. Llavors no entenc com les directives del Barça van adquirint diguem, progressivament aquest compromís quan saben que no el poden complir. I jo crec que aquí de fons hi ha diverses coses. O sigui, la primera, que no, ningú la confessa, però que és així, escolteu, la Supercopa de Catalunya per l'Espanyol, però ja us digueu que pel Barça, no és un títol. No és un títol. Perquè si... Bueno, la prova que no és un títol és que no es comptabilitza en la llista del final de la temporada si la guanyes, ja no et dic si la perds.
Recufa el partit demà?
Sí.
Bueno, d'acord.
Els gols oficials, si marca Paco Alcácer, no comptarà com a gol oficial.
No comptarà. Per tant, ja, aquí d'entrada ja està viciat, que és que ens comprometem a una cosa que, de fet, no considerem. I jo crec que també de fons hi ha que sempre aflora el mateix, que és el malestar de l'Espanyol amb el Barça. O sigui,
en aquest sentit no tenen raó?
No.
Perquè en el sentit de si tu pactes i tu sí que... diguem, portes a l'equip titular i veus que el Barça no?
No, sí, perquè des del punt de vista del pacte sí, però jo ja no em referia a això, sinó que aflora el malestar permanent de l'Espanyol amb el Barça, com hem vist amb les declaracions que hi ha ara. I per tant és un partit que només serveix això. I a més crec que aquí hi ha un defecte de forma important, que és que estem intentant en el calendari, diguem, colar-li una competició que és
l'única setmana neta.
Clar, que és que no podem. Per cert, això és un preàmbul del partit de Qatar, que ja veurem com acabarà.
És una història similar també.
Perquè quan diem un partit el poses amb calçador apretant d'aquesta manera, doncs al final et surt per una banda, per alguna banda, o hi ha un problema amb la llista de Luis Enrique, o no hi van Messi i Luis Suárez, o et passa alguna cosa amb un patrocinador, i perquè quan els partits estan posats a pressió, és un problema. De fet, aquest partit de la Supercopa ja va saltar, perquè havia de jugar-se el 31 d'agost. Sí. És a dir, ja és un partit rebotat, que a més tenia aires de suspensió en algun moment
d'aquesta tarda.
Bueno, clar, llavors és molt difícil que ens ho prenguem seriosament.
Jo tinc la sensació que la suspensió no la planteja la federació. És possible que potser la suspensió la planteja un club.
Sí, avui es passa una mica la pilota i la federació. Bé, si algú impugna, que hauria de ser l'Espanyol en aquest cas, bé, però ningú hi acaba de donar cap pas, també, suposo, perquè la federació també li va molts diners en aquest partit, són ingressos per la federació.
Sí, suposo que està la pleca.
Que estan, ells estan coguts també, no? Però sí, clar, sí. Tampoc volen donar cap pas per suspendre un tipus de partit com aquest. El Damià López, que és a València, ha pogut parlar també amb el conseller delegat de l'Espanyol sobre aquesta qüestió.
Ramon, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Suposo que content de ser aquí i amb millor sensació que el que hagués pogut ser una derrota, no? No parlen per si, però sí per com el vau salvar.
Sí, home, per un empat que depèn de com es salva, canvia les sensacions, al final una remuntada, això vol dir que aquest equip pot treure ràbia, aquest equip té força, i ho va mostrar l'altre dia, i el que tenim és ja que arrencar i començar a tirar això endavant.
I em s'ha de preguntar, és la notícia del dia, la convocatòria pel partit de demà, on vosaltres porteu pràcticament tot l'equip, i on el Barça fa una convocatòria amb 6 jugadors del primer equip i 12 del filial. Quina és la valoració que en feu?
En valoració, sincerament, poca. Crec que hem de fer poca valoració, perquè si hem d'apostar per aquesta competició, si hem d'apostar per la Supercopa, doncs hem d'apostar-hi tots. Nosaltres estem complint, es va crear una norma, uns acords escrits, uns acords verbals que ens van marcar què és el que teníem que portar, tots vam estar d'acord, i ara ens trobem en aquesta situació, per suposat, que demà jugarem, no trencarem a 24 hores d'un partit a anar a jugar, però crec que ens hem de replantejar seriament si volem jugar-ho, si estem apostant tothom, i si estem apostant tothom per de la mateixa manera per aquesta competició, o sol és l'Espanyol que cada any aposta i el que cada any està allà.
Ja per acabar, Luis Enrique ha fet una convocatòria, aquí que n'ha fet una altra, enteneu que el més coherent hauria estat per part del Barça en aquest cas directament renunciar-hi d'entrada a la competició i no acceptar-la i ara doncs fer aquesta convocatòria?
Bueno, jo crec que això ho han de valorar ells, i ho tindrà que valorar, qui més ho tindrà que valorar és la Federació Catalana, perquè al final és l'òrgan que està representant aquesta competició, i això ho s'han de valorar i tindran que dir que com. Nosaltres crec que hem demostrat any darrere any que som un equip senyor, que estem allà sempre, que sempre hem apostat i sempre hem complet, i ho seguirem fent si segueixen complint les coses bé. En aquest moment, però, realment a vegades t'has de replantejar aquestes coses, com les fem, i si l'aposta és ferma per totes les parts, o si no són per totes les parts, replantejar-nos, perquè a nosaltres també ens afecta, cadascú li afecta d'una manera o d'una altra un partit entre partits de primera on ens juguem molt tots.
Doncs el conseller delegat de l'Espanyol, Ramon Robert, parlant amb Damià López, li deia, s'ha de reformular aquesta competició. Té alguna altra volta competició? Li veieu alguna solució?
No,
perquè l'únic interès era que es pogués jugar a la pretemporada, però allà a la pretemporada el Barça té molts compromisos.
Jo per mi hi ha una única solució, que és que sigui un títol de veritat. No ho és. No ho és. Per tant, fins que no sigui...
Però com se li pot donar més valor?
No, aquesta és una bona pregunta.
No?
Aquesta és una bona pregunta. Perquè però fins que no sigui un títol...
Ara mateix el prestigi de la competició està...
No, és que no és una, és que no és una competició oficial. Aquest és el problema. Aquest és el problema. Jo ho dic amb llàstima, eh? A mi no m'agrada que sigui així, però no ho solucionarem si no ho admetem. Si no fem aquest diagnòstic, llavors no sortirem d'aquest cercle viciós fins que no reconeguem que això no és una competició oficial, perquè com deia abans el Xavi, és igual, demà fa un hat-trick no sé qui i no el contarem. És que és així, llavors fins que no ho contem, no...
Tant per tant que el faci, el Paco Alcácer, aviam si es desembussa. Per mi, insisteixo, seria una competició amb tots els exiguts si la federació i els clubs no pactessin convocatòries, que cada entrenador faci el que vulgui, jugarà el Barça contra l'Espanyol i que guanyi el millor. Si juguem amb Balanyà, Carbonell i Moi i tot plegat, doncs és perquè ho haurà decidit Luis Enrique. També ens fa gràcia veure aquests jugadors jugant al mig de Matier i Arda Turán i Denis Suárez.
És que jo crec que estaria tot menys viciat, estic d'acord amb tu, si no hi hagués pacte. perquè el pacte ja és el que crea el malestar, no aquest any.
Suposo que la federació també vol assegurar-se millor caixa si van jugadors més titulars. Sí. Perquè el partit
a l'hora de negociar la televisió també és diferent si portes jugadors del primer equip o no.
Però al final passa el que passa.
Ja. Sí, sí, que ho acabes pactant i tot.
Ho acabes suspenent. Sí, fa dos anys van tornar els calés a les entrades venudes i de televisió no van cobrar res. Per tant, jo crec que fa més caixa jugant un Barça espanyol amb qui vulgui el Quique i el Luis Enrique que no, no sé, fent putinejant el futbol d'aquesta manera.
Santi, veus alguna volta més? Alguna...
No, el que diu el senyor Salamena, el que passa que aleshores també, diguéssim, a veure, l'interès de televisió és un altre interès de televisió, de l'horari, de no on va, també és absolutament diferent. Sí, jo crec que amb el calendari que hi ha és, té poc encaix. Perquè a més es va aprovar, per exemple, la pretemporada. A mi em semblava bé la pretemporada, perquè la pretemporada m'haurà estat rodant, ja pots potser no jugadors, però sí, a lo millor per rodar algun fitxatge, qual cosa té la qüestió de la novetat, estàs els dos equips estan en preparació, no s'estan jugant res massa fort. A mi em semblava bé, però la fórmula ara ha estat de buscar, no ha sortit. No.
Jo proposo des d'aquí una Supercopa a Catalunya, com es fa a Espanya, doble partit, i que sigui el Gamper a l'anada sempre contra l'Espanyol i la tornada a la Ciutat de Barcelona sempre Espanyol contra el Barça. I aleshores hi ha un títol, hi han dues bones entrades, hi ha dos dies de televisió per la Federació Catalana, i suposo que, com diu el Santi, llavors veuríem jugar a l'André Gómez i al Diny, aquests fitxatges.
El Barça potser ingressa molts diners també amb el Gamper i no li surà.
Bueno, no sé, és una idea.
No, em semblava una molt bona idea per fer-ho interessant i a més en unes dates on crec que tindria fins i tot un cert interès.
El Gamper s'omple els últims anys de turistes, i els turistes si juga el Barça contra l'Espanyol ja aniran igual que si juguen contra el Peñarol de Montevideo.
Això també és veritat. A tot això, estàvem pendents de parlar-ne de tot plegat amb Andreu Subies, que està reunit amb la seva junta després d'una informació que ha publicat el digital El Món, una informació de l'Adrià Soldevila, en el sentit que s'haurien manipulat les últimes assemblees de la Federació Catalana de Futbol. Tinc en línia a l'Adrià Soldevila, que és també col·laborador d'aquesta casa, el tenim alguns dissabtes i divendres amb l'Aleix Pariser a la tertúlia del Tu Diràs. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
És així, no?, la informació que publiqueu avui, topinada a l'assemblea, en les últimes assemblees de la Federació Catalana de Futbol. Quins detalls ens pots donar, Adrià?
Bueno, mira, nosaltres des de fa uns dies estem gestionant aquesta informació i avui l'hem llançat, i et puc dir que tenim unes, de moment, fixes i assegurades 52 actes notarials falsificades de vicepresidents que s'han fet passar, és a dir, directius de la federació, delegats, subdelegats territorials, diversos entrenadors que s'han fet passar per vicepresidents o presidents de clubs esportius per votar a l'assemblea, perquè com sabeu, a l'assemblea de la Catalana hi poden votar només els presidents dels clubs, només exclusivament els presidents, o amb acte notarial justificant la baixa del president, els vicepresidents, no pot votar ningú més. I llavors, doncs, ha passat això, des del 2012 fins a aquesta última del 2015, bé, la del 2016 no ho sabem, suposo que també, però no t'ho puc assegurar, 2012, 2013, 2014 i 2015, coincidint amb mandat d'Andreu Subies, doncs s'han produït aquestes irregularitats.
Gent de la federació que s'hauria fet passar per presidents o vicepresidents de club, entenc, per donar més suport o votar a favor de les iniciatives que proposi la Junta d'Andreu Subies.
Clar, clar, i per tenir més participació de l'assemblea, perquè com més participació, evidentment, més legitimitat té la Junta Directiva en aquesta aprovació i en aquesta referendació d'ordres del dia, no?, dels punts d'ordre del dia.
A més, Adrià, aquest cap de setmana publicau també una informació sobre José Miguel Calle, responsable del futbol sala, i també sobre el cunyat d'Andreu Subies.
Sí, vam publicar que el senyor Calle, que ara és el director de la Lliga de Futbol Sala i que ha tingut diversos càrrecs a la federació, va estar cobrant unes quantitats bastant suculentes de diners sense que estigués donat d'alta del registre de general de seguretat social, no? Hi va haver una investigació, una inspecció de treball a la catalana, ara deu fer 3 anys, 2013, i una part del 2014, en què es van descobrir tot això, totes aquestes irregularitats amb, amb persones que hi han treballat o que hi van treballar o que hi segueixen treballant, que cobraven de manera irregular. I una d'elles era el Calle i una altra era la seva dona. De manera flagrant cobrava la seva dona sense haver participat mai en cap feina de la Federació Catalana, i cobrava de la Catalana com a entrenadora. Ella mai ha disposat ni del camp d'entrenador ni ha fet mai classes d'entrenador.
I el cunyat Adrià, no?, que va facturar 50.000 euros en 3 anys en concepte d'assessor tècnic i relacions públiques, el cunyat del president.
Sí, sí, això de dir que no és il·legal, eh? No és il·legal. Pot ser immoral, evidentment, és immoral, però il·legal no és. L'única il·legalitat que hi havia aquí era una irregularitat més aviat administrativa, perquè tampoc estava donat d'alta al Registre General de la Seguretat Social.
Doncs aquestes informacions que publicava l'Adrià Soldevila al Món amb aquesta última, aquesta tupinada en les últimes assemblees amb dirigents de la Federació Catalana fent-se passar per presidents o vicepresidents de club per votar i augmentar la participació en aquestes assemblees. Adrià, moltes gràcies, enhorabona, bona nit.
Gràcies, Roger. Doncs,
déu-n'hi-do les informacions que publica el Món. Com dèiem, la Federació Catalana reunida a aquesta hora a l'espera d'emetre un comunicat per respondre a totes aquestes informacions. Ara en parlarem aquí a la taula amb el Santi Nolla, amb el Xavi Bosch i amb el Res Foc.
RAC 1. Camins n'hi ha en línia recta i plens de corbes, d'asfalt, terra o fang, on conduir davant del mar o entre les muntanyes. Però ara, tris el que tris, tots els camins et porten a Motor Múnich Sant Cugat, el teu concessionari BMW. Perquè hi tenim el teu BMW X1 per 28.550 euros. Descobreix-lo a Motor Múnich, carrer Vallespí 19, Sant Cugat del Vallès, o a motormunich.bmw.es.
Quina oloreta i quina pinta!
Marta, cuinar en aquesta casa és una altra cosa.
Ja et vaig dir jo que havíem d'anar a Big Mat Garro.
Ara a Big Mat Garro t'ajudem a la reforma de la cuina.
I trobaràs cuines alemanyes de qualitat i professionals per assessorar-te.
I si compres una cuina abans de finals d'any, et farem un descompte especial.
Big Mat Garro, a Sant Boi de Llobregat.
Ford Covesa obre el seu nou Ford Store a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa t'emporta
5 anys de garantia.
I 5 de manteniment gratuït.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Hola, filla.
Papa.
Digue'm.
Sabies que condueixes la tercera marca més fiable que ha sigut 3 vegades cotxe de l'any a Espanya, que és ja 5è fabricant mundial i que me n'aniré a viure amb el Lluís?
La 5a marca mundial?
Després de 25 anys amb tu, a Hyundai ens encanta seguir sorprenent-te. Descobreix l'edició especial 25 aniversari de Hyundai Espanya.
Xarxa de concessionaris de Barcelona.
Consell 90 d'una lògica indiscutible. Per què comprar-te un cotxe petit si pel mateix preu te'n pots comprar un de més gran? Nou Ford Ka Plus. Amb una mida, un disseny i un preu perfectes per a tu. 8.850 euros. Condicions a Ford.es.
Comercial Vila Vila a Granollers. I Turisme Sabadell a Sabadell. El teu concessionari oficial Ford al Vallès.
Tu ho diràs amb Roger Sapera.
They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what.
11 i 58 minuts, 2 minuts per la mitjanit. Això és el Tu diràs de RAC1. Ja sabeu que ara el Joventut és Divina Seguro Joventut. I us agradaria veure el diumenge 30 al partit ICL Manresa Divina Seguro Joventut? Doncs és molt fàcil, feu-vos fans de Divina Pastora Seguros a Facebook i deixeu les vostres dades per participar al sorteig d'una de les 5 entrades dobles per veure el vostre equip al proper partit. Entreu a divinapastora.com i consulteu les bases de la promoció. Divina Pastora Seguros, patrocinador oficial d'un esperit admirable. Seguim aquí al Tu diràs fent tertúlia amb el Santi Nolla, amb el Xavi Bosch, amb l'Ernest Folk. Ara escoltàvem aquestes informacions que publica El Món de confirmar-se molt greus i un enrenou considerable per la Federació Catalana de Futbol per mirar de justificar tot això.
Bueno, de fet, és com tu dius, molt greu, són acusacions molt greus i a mi en aquest trencaclosques em falta una part, que és saber què pensa la Federació Catalana de Futbol i el seu president, perquè sense això, a veure, és molt difícil emetre cap judici. I perquè, a veure, sí, no és que estiguem parlant vaja, d'un cas de corrupció amb un tràfic d'influències o alguna cosa, no, estem parlant que hi ha una falsificació d'actes, aquesta és l'acusació, crec que han dit a més a més,
sí, sí, sí,
52 actes.
I a més detallen quina persona de la federació s'ha fet passar en cada assemblea per quin club, d'aquesta manera falsificant aquestes actes de les assemblees.
I jo, per tant, crec que fins que no sapiguem què diu la federació i el seu president, és molt difícil emetre un judici, perquè ens falta aquesta part. O sigui, davant d'una acusació greu, el que vols és sentir la part acusada.
De moment estem a l'espera de veure si és possible parlar amb el president Andreu Subies i de si hi ha aquest comunicat que ens explicaven des de la Federació Catalana de Futbol. Santi, Xavi, suposo que el mateix, no? Esperant a...
Sí, home, jo crec que és molt important, diguéssim, tenir l'altra part, no? Per saber realment com ha anat això, no? A veure, jo l'únic que veig amb això, a veure, és una suplantació del vot.
Sí, sí, s'haurien fet passar per aquestes persones i després en l'assemblea haurien votat per
donar
suport majoritàriament a les propostes.
Aquí, per exemple, la informació del Món diu nom, càrrec real i càrrec suplantat, no? Llavors, el càrrec real és entrenador de l'Artesa. L'entrenador de l'Artesa no és de la federació, no? O l'entrenadora de l'Atleti Banyoles, posa per exemple, no? O secretari del Cambrils. A part, hi ha altres que sí que posa que són directius o exdirectius, no? O delegats o subdelegats, ja veig un periodista de Lleida, no? O un entrenador del Prat d'en Boet, o sigui, ja el que és la llista no és només gent de la federació. Jo aquí l'únic que entenc és qui autoritza això. O sigui, això és el club el que fa, no? O sigui, això, el club és el que ha de demanar. O sigui, el club no pot anar a l'assemblea, el que sigui, no pot anar. Llavors, el club és el que ha de fer una autorització, el que digui, escolta, no vaig jo, anirà tal. I la federació ha d'aprovar, diguéssim, aquesta autorització. Home, no sé, però diguéssim, si això és una qüestió feta amb una conspiració per, escolta, anem, o el que
diguem
és...
Diguem que en aquest camí d'aquí... Qui es delega el vot o la representació, aquí hi ha hagut alguna irregularitat.
Però amb aquesta irregularitat...
Amb la participació d'algun vicepresident també...
Però això ho designa un club.
De la Federació Catalana de Futbol.
Però això ho designa cada club. O sigui, si jo li dic, escolta, jo
sí,
no aniré...
Sí, teòricament sí.
Mirar,
has d'autoritzar, sí, sí.
Això ha de ser una autorització del club. O sigui, que després suposo que ha d'avisar la Federació Catalana al moment de, escolta, mira, jo no vinc, ve aquest, a veure, deixa'm-ho veure, està bé o no està bé, o el que sigui, però diguéssim, el que ha de fer aquesta autorització, entenc jo que ha de ser el club, no ha de ser la Federació.
Sí, hauria de ser.
No puc afugir gaire més del que han dit l'Ernest i el Santi, eh? Al final se sabrà tot. I,
mai més ben dit.
I visca el periodisme d'investigació, saps? I, si això que publica l'Adrià Soldevila, El Món, amb el Salvador Cot, amic aquí en aquest mitjà, tira endavant i tenen les 52 actes falsificades i tot plegat, bueno, doncs esperem a sentir, com han dit el Santi i l'Ernest, què diu l'altra part, què diu el president.
En tot cas, la Federació Catalana, quan no són eleccions, és això, és a dir, costa mantenir net el nom de la Federació Catalana de Futbol.
Home, jo crec que el nom de la Federació Catalana de Futbol està molt net, eh? Jo no el veig...
Home, Santi, però dic perquè vam tenir aquelles eleccions de Roche, on el Tribunal Català de l'Esport va obligar a repetir-les, perquè també s'havien... va estar plena d'irregularitats... Llavors,
jo crec que portem
una mica, però dic perquè no és el primer escàndol que viu la Federació Catalana.
Crec que portem una etapa de la Federació Catalana brillant, en el que la Federació Catalana ha estat al front, a més d'innovacions brutals que altres federacions ni s'han plantejat.
Sí,
per exemple,
la mutualitat.
No només la mutualitat, sinó, per exemple, la creació de les fitxes per internet, àrbitres amb tots, la modernització de la federació i el que és el...
Ja no únicament per Subies, dic que veníem d'altres escàndols i ara que semblava que tot estava més tranquil, torna a aparèixer una altra situació de...
Sí, per això, home, sí, no, i jo crec que hem de veure, primer, veure què és el que diu la federació, perquè ens manca, diguéssim, aquí el que és una part, però diguéssim, jo crec que el futbol català està vivint un moment extraordinari. No sé aquestes assemblees en quina incidència tenen, però vaja, crec que la darrera elecció d'en Subies ha estat bastant clara i no hi ha hagut allò de que va per... Ara, és veritat, crec que hi ha una assemblea el pròxim dia 4, això surt poc abans, una setmana just abans d'una assemblea bastant decisiva en la que a més s'han de votar coses importants i ha aparegut aquesta informació, no?
Doncs veurem què és el que hi acaba dient la Federació Catalana de Futbol. Estarem pendents d'aquí a que acabi el programa a veure si tenim notícies. 12:05.
FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi.
Veurem per qui serà aquesta pilota d'or. En tot cas, ja tenim llista de 30 candidats per guanyar la pilota d'or de France Football. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit. Sí, trobo que aquest any torna a lliurar només France Football, que ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta llista de 30 candidats. Sempre m'ha interessat com s'ho fan, això, no? És a dir, com creen aquesta llista de 30. Imagino una reunió, allò, de dir, aquest sí, vinga, va, doncs el fotem a la llista.
Després d'un dinar, Puig, t'ho imagines?
No sé, però sempre és una cosa que sempre m'he preguntat com es crea aquesta primera llista. Després sí, que ara ho explicarem. A partir d'ara són els periodistes, corresponsals de la revista, seran els encarregats de votar i escollir el pilota d'or d'aquest any 2016. No hi haurà tres finalistes, sinó que en una data encara per determinar es donarà a conèixer el guanyador del trofeu, es lliurarà, o aquesta és la intenció, abans de final d'any. Hi ha quatre jugadors del Barça, Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, sis del Madrid, que és qui n'aporta més, Bale, Cristiano, Kroos, Modric, Pepe i Sergio Ramos, quatre del Bayern de Múnich, Lewandowski, Müller, Vidal i Neuer, tres jugadors de l'Atlètic de Madrid, Griezmann, el flamant millor jugador de la Lliga 2015-2016, Koke i Godín, tres jugadors de la Juve, Dybala, Higuaín i Buffon, dos del City, Kun Agüero i De Bruyne, dos del Leicester, Vardy i Mare, dos del Manchester United, Ibrahimovic i Pogba, i completen la llista Aubameyang del Borussia Dortmund, Llorí del Tottenham, Payet del West Ham i Rui Patricio del Sporting de Lisboa. És a dir, que hi ha quatre porters, 3 defenses, 9 migcampistes i 14 davanters en aquesta llista dels 30 finalistes de la pilota d'or. Hi ha 4 argentins i 4 francesos, 3 espanyols, 3 portuguesos, 3 alemanys, sembla un acudit, 2 uruguaians, un brasiler, un jugador de Gabon, un d'Algèria, un de Gales, un de Croàcia, un polonès, un xilè, un italià, un belga, un anglès i un suec. Completen aquesta llista de 30 jugadors
i candidats. I l'acudit ha de ser molt bo amb tots aquests, eh?
Boníssim, sí. De fet, hi ha...
Aquells que ja rius abans que acabi, sí. Perquè el que fa gràcia és
la quantitat de gent que hi apareix.
I l'acudit és que guanya Cristiano Ronaldo, no?
De fet, hi ha una enquesta ara mateix al web de France Football perquè la gent voti entre els 30 finalistes i, de moment, Messi guanya clarament, un 46% dels votants aposten per Messi, un 24% per Cristiano i un 19% per Mare, amb gairebé 250.000 vots emesos ja en aquesta enquesta de France Football. O, per exemple, un diari amb residència a Madrid com el Marca també fa una enquesta i Messi guanya clarament també amb un 54% dels vots, un 29% per Cristiano Ronaldo. De fet, France Football fa també un article on parla dels grans absents d'aquesta llista de 30 finalistes. Llista que han fet ells, ells mateixos es fan l'article de quins no hi són. I en aquesta llista d'absències tampoc no hi surt Busquets. Algú es pot... No surt ni com a... Ens hem deixat Busquets, doncs tampoc.
I surt Piqué?
Ni Piqué tampoc.
Ah, I Bravo
tampoc.
Vale.
I surt Benzema, Boateng, Bonucci...
O Black
tampoc.
Veig que farà falta un segon article
sí.
Per explicar les absències al primer article.
France Football ja no és el que era, eh?
Benzema, Boateng, Bonucci, Hazard, Ozil, Rakitic i Alexis Sánchez són els que apareixen en aquest article de les absències. De fet, hi ha una enquesta també sobre Benzema de si l'absència de Benzema està justificada o no està justificada a la llista de France Football. Guanyava per poc el no en l'última consulta que he fet en aquesta enquesta.
Bé, és una manera de tenir inputs directament just després de publicar aquesta llista, veure com reacciona la gent. Per part del Barça, Iniesta i el Trident, insuficient pels mèrits de l'equip, ja ho dic.
Entenc que, la pilota d'or torna als orígens, o sigui, torna a ser el millor jugador de les lligues europees.
El millor jugador de Lligues Europees, correcte.
El pilota d'or ha tingut, quan es va ajuntar amb la FIFA, el FIFA World Player,
la connotació la FIFA, mundial.
Era el millor jugador del millor jugador del món. O sigui, el que ara és el millor jugador de les Lligues Europees.
Sí, tot i que acabava guanyant sempre un jugador de Lliga Europea també amb el FIFA World Player.
No, és que només han guanyat dos, crec que no, el FIFA World Player no guanyat, sempre ho ha guanyat.
Sobre els candidats del Barça, ara ho dèieu, sorprèn l'enèsima absència de Busquets, no? Que no hi ha manera.
Sí, hi ha Toni Kroos, hi ha Pogba, que va fer Pogba en França l'any passat, va guanyar la Lliga amb la Juve, sí, vale, Busquets va guanyar amb el Barça, i hi ha Koke. No va ser el millor any de Koke. No. Potser tampoc va ser el millor any de Busquets, però Busquets, vaja, és que em diguin un mig centre millor al món que Busquets, fins i tot en l'any passat, que no va estar de 10, potser va estar de 8 i mig, no? No ho entenc. I després Piqué, que va posar-se entre cella i cella a tornar a ser el millor central del món, i ho va ser l'any passat, tant amb el Barça com amb Espanya l'any passat, la temporada passada. I no hi és, hi ha una colla de toies que fa fredat.
I qui són les toies per tu?
És igual, no vull dir noms, no vull dir noms. Si diu el pecador, però no... Si diu el pecat, però no el pecador.
Jo dic un nom, hi ha Pepe,
per exemple.
Entre d'altres.
Sí, però és que els dos, jo crec que Busquets i Piqué, és que això clama al cel, no? Independentment de que, a part, hi ha quatre porters, que jo crec que quatre porters, una llista de 23-30, vaja, difícilment ho trobem, però dels quatre porters és curiós, no hi ha cap dels dos de la Champions, no? Els que juguen la final de la Champions,
ni Keylor ni Oblak,
no hi ha el que guanya la Lliga, no? La Lliga espanyola tampoc,
i
tampoc
la Copa Amèrica, que és
la Copa Amèrica, que és bravo, no? O sigui, trien quatre i no hi ha els, clar, després això indica, bueno, està bé, perquè el que t'indica és que no has de guanyar la Champions per guanyar, no? Sí. Aquest premi és evident, no?
Per tant, anem bé, ho tenim bé. Bueno, anem millor del que es pensava.
Jo crec que aquesta és una gran dada.
Sí. El Xavi parlava ara d'aquestes enquestes que hi ha, on Messi les està liderant. Ronaldo, jo crec que després de guanyar l'Eurocopa es donava pràcticament per fet que...
Però Copa on no va jugar a la final.
Sí, sí.
On la final de la Champions, on va marcar el penal decisiu, però va jugar de pena.
Sí, que la va jugar d'entrada a la banda.
Sí, sí.
Creieu que la tendència respecte a aquell moment està canviant? Que Messi ho està capgirant?
El que portem de temporada des de setembre ençà és evident. El millor Messi en gols de la seva vida, el millor, amb 14 gols, amb un joc espectacular, amb un partit que era parador com el Barça City l'altre dia fent el hat-trick, i amb un Cristiano que les veu quadrades, com es va demostrar ahir el Bernabéu xiulant-lo encara, no? Alguna cosa ha canviat en aquesta tornada de vacances. Un que ja es va pensar que havia guanyat abans d'hora, i Messi que no rendeix mai.
Santi, Ernest?
No, sí, jo crec que Cristiano està clavat a la recta de l'estadi. Clavat. I ve Messi a 400 per hora, que ja ha fet el revolt i ja el veu. Llavors, en principi, ho anava a guanyar, perquè el criteri d'aquests premis, incomprensiblement per mi, és el palmarès. O sigui, un premi individual es regeix per criteris col·lectius, quan en realitat, si és un premi individual, és un premi individual. Però bé, dit això, com que aquest premi segueix la tradició, sospito de regir-se per criteris equivocats i col·lectius, perquè si escollim el millor, és el millor i punt, llavors aquí Cristiano tenia totes les de guanyar. Però és que jo crec que aquí s'ha combinat un doble efecte. El primer és el moment de Messi que esteu dient, i una cosa molt important, que és que Messi ha sabut anticipar el moment en què el seu físic ja no sigui important, a diferència de Cristiano, és a dir, s'està evolucionant i s'està reciclant com a jugador, i es creu amb el fet que Cristiano és un jugador que arriba als 31 anys sense un pla B. Llavors, si no està al 100% físicament, bueno, se li comencen a veure les costures del seu joc. I aquest premi arriba en el moment just del pitjor moment de Cristiano els últims anys, perquè s'està comentant molt la poca aportació golejadora de Cristiano, però s'està comentant poc, per mi, la seva nula aportació en el joc del Madrid. És a dir, és una mena d'ànima en pena
que vaga pel camp perquè no participa de la construcció de joc, és a dir, que ni tan sols maquilla la seva poca aportació golejadora amb passades en profunditat o amb el que sigui. Llavors és fins i tot, té un punt angoixant fins i tot veure Cristiano, que és va una mica com amb una gallina que li han tallat el cap pel camp, i amb uns símptomes, dic, perquè els grans jugadors fan callar la gent, però com de declivi, com si estigués ja arribant el moment en què, sent un extraordinari jugador, però que el seu físic, bueno, ja no li permet fer segons què. I és un jugador que ara s'està veient que quan no té físic, doncs és molt bo, té un instint golejador brutal, però no és el mateix. I llavors, clar, el premi arriba en el moment que Messi està en la seva plenitud, que ha entès molt millor que Cristiano com aprofitar el seu talent sense que el físic sigui tan important, i Cristiano arriba en aquest moment, bueno, sense pla B, és a dir, el seu pla B és cuidar més el seu cos, intentar, però clar, el 31 anys amb la tralla que porta a sobre, que també la porta a sobre a Messi, són molts anys realment.
Sí, jo crec que l'absència de Blatter fa molt imprevisible aquest guardó, no, de la pilota d'or, perquè diguéssim, Blatter almenys tenia molt clar que es podia donar el títol a un jugador que no havia guanyat res durant tota la temporada, es podia donar un premi a un jugador que feia un bon partit a la repesca, i la selecció de repescada, o sigui, hi havia, bueno, doncs, almenys coses que excitaven, i ara no veig tanta excitació, la qual cosa és diferent, i és un premi, a veure, en el que jo crec que segurament més que qualsevol altre moment és important de setembre a desembre, no? O sigui, crec que al ser una temporada en el que està marcada pel doblet del Barça, pel Messi, que ha estat una molt bona temporada, i els títols de Cristiano, la Champions i a l'Eurocopa, sí que d'aquí a desembre pot haver molta gent que acabi decidint en funció del que està passant. I en funció del que està passant, crec que són 14 gols de Messi per 4 de Cristiano.
Sí, sempre tinc aquest dubte si la gent, no, segons quines federacions, tenen en compte el palmarès, o el que voten és el que veuen, com ara deia el Santi, de si ara hi ha molts gols de Messi, que ha dit, doncs, qui el millor...
Més les assistències, que el diferencial és brutal, més els remats, és a dir, que no és que li vagi malament en una estadística, és que les perd totes.
I que veu jugar Messi en uns intangibles que no surten a les estadístiques, de sotanes, de regats, de passades en profunditat, però jo, Roger, responent-te, crec que sí, que la gent que vota, que ara torna a ser periodistes a France Football, són els partits que veuen. I espero que ho facin amb honestedat, no? Ara ja no hi ha Paco Aguilar de Mundo Deportivo, i el Relaño de l'As que vota. Bé, aquest vot ja sabem on anirà, no? Suposem. Però confiem, vaja, és que Sergio Ramos s'ha lesionat, Santi, que tu vas dir que dels dos jugadors del Madrid el que havia d'optar a pilota d'or, i estic bastant d'acord, era Sergio Ramos. Per tant, tampoc de setembre a desembre no suma gaire, perquè estava jugant malament i a sobre es va lesionar, no? Jo crec que el camí de Messi, inesperadament del que ens pensàvem quan va arribar a l'estiu, com deia l'Ernest, s'està aplanant bastant.
No, bé, més segurament pel format anterior, on sí que votaven segons quines federacions, que bé, pensava, què valoren aquesta gent si realment veuen o tenen accés a veure el Barça o no. Ara és veritat que votaran ja els periodistes. Pel que fa als futbolistes, aquesta és la primera pilota d'or després d'aquest divorci entre la FIFA i France Football. Creieu que la pilota és la que continuarà centrant l'atenció dels jugadors? Perquè sempre m'ha semblat que tenien més predilecció que fins i tot abans pel FIFA World Player, que també tenia el seu prestigi, però la pilota, no? La fotografia, tot el cerimonial de rebre aquella...
És la pilota d'or, no? Sí. I el Van Basten, i el Cruyff, i el Platini, tota la gent que... i l'Stojkov, i el Rivaldo, i tota la gent que la té al darrere, fa que això tingui més pes que una cosa que va començar de manera més de cara a la galeria, de cara al màrqueting, com era el premi de la FIFA.
I la van a recollir,
I aquesta la van a recollir. Aquesta sí.
No ha passat mai que no l'hagin anat a recollir.
Jo dubtaria, Jo tinc la sensació de que s'acabarà imposant el premi de la FIFA. Tinc la sensació.
A la llarga, potser sí.
Entre altres qüestions, perquè és que, a veure, la pilota d'or va vendre a FIFA, no? Hi ha que veure quins recursos, no, tenen per aportar, quins ingressos i quins recursos i, no, quins costos i com funciona això per mantenir-ho. I tinc la sensació de que la gala de FIFA sí que farà una aposta molt potenta una vegada s'ha separat de la pilota d'or, perquè quan es junta no puc entendre que es paguin 16 milions d'euros i no et quedis el nom. Això, bé, no he dit mai, no sé qui va negociar això, però segurament Blatter, clar, és evident que,
sí, és evident.
És evident que va ser Blatter, però clar, o sigui, tu pagues 16 milions d'euros i el nom no te'l quedes. No sé per què, bueno, no entenc per què pagues, però no, no sé, per mobles
ni,
o,
ni el
no
nom, ni el nom ni l'estàtua, diguem, ni
la pilota
ni
si.
La pilota en si, és a dir, la pilota físicament,
no, la marca, no, o sigui, tu sí, sí. Si pagues 16 milions, compres la marca, no,
sí, sí.
No, és un cas que aquí no s'ha produït, sí. No s'entén
molt clar, bé. Però això per mi és un problema greu, perquè estic d'acord amb tu que la FIFA els recursos que té per organitzar la gala i la potència de la gala pot multiplicar per 100 a France Football, però la pilota d'or és el que té glamour, és el que té pedigrí i és el que té una llista de guanyadors històrics realment espectacular, és a dir, la llista és el que li dona
la credibilitat
i la força. Llavors, és veritat que econòmicament van 100 a 1, però en glamour també van 1 a 100, diguem, o sigui que hi ha un problema molt greu amb això, eh? O sigui,
quan estaven separats, el FIFA World Player, déu-n'hi-do, eh? O sigui, va tenir potència en el moment en què el primer, però bueno, després va agafar volada,
sí, però mai va superar l'altre, eh?
Això, sí, sí, la pilota d'or que té és el punt aquest més romàntic, no?
Punt de glamour, potser, no?
Sí,
d'història,
sí, sí, d'història i de prestigi, però diguéssim, el FIFA World Player, el millor jugador del món, també està bé, és un bon premi.
I sí, però el FIFA té un problema, que és que el trofeu no sabem ni quin és.
Sí,
no hi ha la màgia. Nosaltres tenim gravat la foto dels grans jugadors de la història del futbol amb la pilota d'or. És una
foto, el guardó és preciós, és una
foto que tenim al cap de, sí, molts jugadors. És una foto que marca
en Luis Suárez, el Cruyff,
que marca la vida de molts jugadors. Llavors, el FIFA, per exemple, ara em dius quina forma tenia el FIFA abans de, jo no la sé. No la conec.
No sé si recordo que era una mena com la copa de la, no, del món. Però bueno, diguéssim, sí, a mi no m'agrada el trofeig. Però a part d'això, és cert que la marca és molt potenta i és molt forta i té una bona marca, té un bon nom i té un bon trofeig. O sigui, això és evident, i lluitar contra això serà molt difícil. Però tinc la sensació que FIFA pot ser que al final s'acabi imposant.
I veurem qui s'acaba enduent aquesta pilota d'or. De moment tenim aquesta llista de 30 candidats amb algunes absències sonades. Per cert, una puntualització, que estàvem parlant abans de la Federació Catalana de Futbol i de qui podia votar quan no era el president. Segons la normativa, ha de ser el vicepresident qui cedeixi a la seva presència o al seu vot en aquesta assemblea, i el que denuncia el món és que, per exemple, un subdelegat de la Federació Catalana al Bages es va fer passar per un vicepresident, un exdirectiu pel president d'un altre club, és a dir, que hi havia molts membres o exmembres de la Federació Catalana que, sense ser vicepresidents, doncs van votar o van participar d'aquesta assemblea quan no ho podien fer.
Això era el club el que ho feia.
Sí, però la normativa el que diu...
Sí, sí,
no,
el que posa, el que fa aquesta sol·licitud, això
sí,
és el,
tot
és el,
de presentar a la Federació Catalana.
El que presenta el català és el club.
La sessió després està com estigui fet o no, i qui es va presentar en aquestes assemblees, com denuncia el món en aquesta informació sobre una tupinada a les assemblees dels últims anys de la Federació Catalana, a l'espera de veure quina és la reacció de la Federació Catalana.
No hi ha comunicat encara. Encara. Fa 5 va fent, però no hi ha comunicat.
No, i estem intentant també parlar en premsa per veure si hi ha algun tipus de reacció. De moment, res de res. Xavi, Robert Fernández, el secretari tècnic del Barça, també ha passat revista a l'actualitat del club en una entrevista a Barça TV.
Sí, recobrem tres documents ràpids d'aquesta entrevista sobre els cedits, cas de Douglas, Samper i Munir, sobre d'aquests dos últims. Robert admet que esperaven que tinguessin més minuts en aquest inici de campionat.
No estan jugant el que a nosaltres ens agradaria, no, això és la realitat, però també és veritat que són jugadors molt joves, necessiten temps d'adaptació. canviar d'equip no és fàcil, portem 3 mesos de competició i necessiten temps. Són jugadors que són joves, que tenen possibilitats de tornar, per supost que la tenen, per això van fer el contracte i al final van decidir que eren jugadors nostres.
Sobre els nous fitxatges que han arribat aquest estiu, Robert Fernández ha admès que André Gómez encara ha d'acabar d'entendre el llenguatge de futbol del Barça.
Té que entendre que el futbol d'on ell venia, el futbol que nosaltres fem, és un futbol de més de combinació. Ell és tan més acostumbrat a aquestes cavalgades que feia. I el Barça és un futbol més combinatiu, no? És un futbol de més aplegar en bones condicions als homes de davant. I té que anar entenent això. I ell té que dependre dels tres que té per davant, que són Ivan, Busi i Andrés, que és un espill fantàstic per anar evolucionant el seu futbol.
Un espill fantàstic. Torna a parlar d'espill quan parla d'Alcácer, el secretari tècnic, que admet la dificultat de la seva situació a la plantilla.
Era una elecció difícil. Jugar en una posició que està el millor delanter del món, que és Luis Suárez. Luis Suárez és un jugador d'unes característiques que no n'hi ha en el món. És un depredador i és un home que arrastra. I entonces Paco té el millor espill, el millor exemple per millorar les seues prestacions les té en Suárez. Per tant, té que esperar la seva oportunitat.
I també tenim declaracions del president Josep Maria Bartomeu a Gol parlant de la celebració dels jugadors del Barça Mestalla.
Yo creo que era un partido muy competido con un Valencia que este año es un equipo que va a ir de menos a más. La verdad es que es un buen equipo. Ya se ve el resultado, ¿no? Que hasta el último minuto los jugadores de Barça por suerte celebraron con toda la efusión posible un partido que, bueno, hasta el último minuto no había un empate, ¿no? Yo creo que cuando se gana un partido las celebraciones hay que hacer. Eran 3 puntos muy importantes en Mestalla, que siempre es un campo, un estadio muy difícil.
Com va viure aquest partit, Ernest, Xavi, Santi, un partit que va acabar molt calent, amb el llançament d'ampolla a Neymar, segon any, l'any passat se la van dur, l'any passat o fa 2 anys, Leo Messi quan marca Sergio Busquets. Bé, és un camp que continua sent molt, molt hostil amb el Barça, no?
Javier Tebas, per una vegada estaré d'acord amb ell, sense que serveixi de precedent, però avui he dit que el més greu de Mestalla va ser el cop d'ampolla, i estic d'acord. O sigui, que el problema sigui la celebració del gol del Barça, que els d'aquests de gol preguntin per aquest tema, que l'ABC avui fotia a les pàgines d'esport una frase que he apuntat a alguna banda i que ara no trobaré, però que era una desbarrada definitiva. No s'entén. O sigui, el Barça marca un gol de penal al minut 92 d'un partit que estava perdent quan faltava mitja hora per acabar, un partit que ens serveix per que el líder no s'escapi a la Lliga. Què han de fer els jugadors del Barça? No abraçar-se? Els hi tenen una ampolla d'aigua, n'hi ha un que cau a terra, n'hi ha dos més que també els hi va dar rebot l'ampolla i també cauen a terra, i després Messi mira càmera, no es posa amb el porter com van dir que havia fet i saluda. Es podria haver posat amb el porter després del que va fer Diego Alves.
Estava un minut llarg,
a l'hora de bufar-li l'orella perquè fallés el penal, no? És que no entenc on hi ha el problema. El problema és un Diano Malenko, sí, que es va equivocar repetidament durant tota la nit, menys a l'hora precisament de xiular aquest penal.
Per mi el problema arranca abans de jugar el partit. O sigui, és un partit que ja comença de mala manera, amb un ambient de sobreexcitació absolut als afores de Mestalla, per la rebuda a Paco Alcácer, i per mi tot el partit és esclau d'aquest ambient hostil i per mi molt exagerat. I a més és a dir, també s'ha parlat poc que un Diano és segrestat per aquest ambient, i d'aquí se'n deriva també l'entrada duríssima de l'Enzo a l'Iniesta, que com que hi ha la pilota pel mig ha quedat com dissimulada, quan jo crec que potser és vermella. I això, per cert, no ho està dient ningú, una entrada que per cert no va ser ni groga. I llavors, a partir d'aquí, tot el que ve després no té en compte tot això. És com si no hi hagués l'ambient hostil, com si un Diano no hagués començat el partit com el comença, com si no hi hagués hagut l'entrada a Iniesta. Llavors, bueno, s'explica un partit molt particular, i en canvi no s'explica el que de veritat estava passant al camp, i es fa passar el que passava al camp com si fos una cosa molt normal, quan tots sabem que l'ambient d'aquell partit, abans de començar el partit i durant, perdona, però jo a tu us dic, com us veu sentir mirant el partit? Home, primer, molt content al final, com deia el Xavi, però jo tenia una sensació una mica com d'angoixa. O sigui, jo tenia la sensació tota l'estona que estava a punt de passar alguna cosa. O sigui que estàvem tota l'estona al límit, tota l'estona, un partit que ja va començar al límit. Llavors, home, i ara resulta que la culpa és de Neymar i tal. Bueno, realment no hi ha res com reescriure la història, eh?
Sí, crec que hi ha un greu problema de focus posterior, no? Al partit. O sigui, que el Barça s'hagi... el Barça s'ha de defensar pràcticament de tot, no? O sigui, surt amb un jugador lesionat greu per setmanes. Surt amb una agressió d'una...